La Nota, espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Sí, senyors. Efectivament, jo crec que amb aquesta sintonia hem aconseguit el que pretenem, que és captar l'atenció i predisposar el públic a escoltar música i escoltar el que ens explica Lluís Cabal. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. I vosaltres?
També.
Aquí a punt per, bueno, escoltar una miqueta de música, no? Aviam si això...
Tu escoltar música mica, ja ho tens per,
bueno, per sempre, sistema. Escoltar música sempre és una cosa que s'anen a l'ànim, no?
Sí, és
veritat.
I dona
una mica de perspectiva i, bueno...
I això...
No, ah! Parlant de
s'anar a l'ànim.
S'ha anat avall al seient.
Lluís!
Sort que estem a la ràdio,
a ràdio
perquè si no això
veu.
Serien vídeos de primera. Bueno.
Molt bo.
Bé. Doncs, bueno, els diem avui... als oients, és que s'ha anat al seient avall, m'he quedat com un aquí...
Però justament estaves parlant de baixar...
De serenar els ànims.
Sí.
Bueno,
doncs, avui de què va?
Avui parlem d'obertures, una mica, seguint una mica amb el que hem parlat els últims dies de l'òpera. La música hi ha molt més que l'òpera, però ja que estem en aquest tema, doncs, bueno, mira, acabarem de aprofundir una miqueta i parlem de les obertures, perquè, per exemple, una obertura, no? No sé, què et sembla a tu que és una obertura?
El que obre, vale, o sigui, però... el principi, el començament.
I, sí,
aquesta és la interpretació...
Vale, però podríem obrir l'obra directament amb l'obra, perquè hem de posar una obertura?
Perquè has de predisposar, no?
Ah,
suposo.
Això
interpreto
mateix.
Des de la ignorància, ja t'ho dic.
Sí, és això. L'obertura el que fa i el que pretén és predisposar a l'oient pel que vindrà després. És una miqueta com el pròleg, l'índex de l'obra. El que passa que aquests índexs, els compositors hi han posat moltes fantasies i llavors hi ha índexs més complerts, índexs més incomplerts, o índexs que van en una línia o índexs que van en una altra.
Però se'ls idea... en va la pinça una mica o què?
Bueno, són creatius. Però realment jo penso que el fi justifica el mitjà en aquest cas, no? Bueno, vam explicar, no?, que precisament aquesta sintonia que tenim tan brillant i tan jo penso que tan
potent... És el que jo explicava
potent,
al començament,
no?
Sí.
Clar, era la música d'una família que Monteverdi la va posar, la família Gonzaga, i Monteverdi la va posar com a obertura. Amb això Monteverdi, sense saber-ho, va fer una cosa molt important, que és inventar l'obertura. Abans els espectacles començaven directament. I d'aquesta manera predisposava al públic. Llavors, a partir d'aquí, bueno, doncs els compositors van trobar en aquesta eina un bon motiu, doncs, precisament per això, per presentar aquella obra que venia després. Llavors, d'obertures n'hi ha de molts tipus, però jo les classifico en dos, en dos grans grups. Dintre d'aquí podem trobar molts subgrups, però bueno, no... els trets diferencials entre les unes i les altres són que hi ha les obertures que en podríem dir... que són les com unes gloses, les que glosen temes de l'òpera, perquè la vegada que predisposa l'oient a sentir l'estat d'ànim per sentir aquella òpera, també ja li presenta alguns temes que el compositor considera importants. I amb aquesta estructura, doncs, composa l'obertura. I n'hi ha d'altres que són lliures, és a dir, en les quals el compositor, doncs...
Diu, allà, aquesta és la meva.
Sí, deixa anar... O sigui, no surten temes de l'òpera, però aquella obertura té el caràcter general que tindrà aquella òpera. És a dir, si l'òpera...
El segell, diríem.
Sí. Si és una òpera bufa, una òpera de broma, una òpera divertida, doncs, evidentment, l'obertura serà explosivament divertida, no? Si és una obra trista, doncs l'obertura tindrà aquest caràcter. Però no conté temes. És a dir, és lliure. El compositor ja deixa anar la seva inspiració buscant un caràcter que sigui acord amb l'obra, però sense posar-hi temes, pensa, mira, els temes de l'obra ja els sentireu quan vinguin.
Ja arribaran.
Jo us poso aquí, això és trist, doncs entristiu-vos d'entrada. O això és alegre, prepareu-vos, que això va fort. Mozart també.
O sigui, que les glosàries, les obertures glosàries serien com una mena de tràiler de la pel·lícula.
Una mica, sí, sí. Que no té per què ser mal ordre que sortirà després, però sí, és un tràiler, que et surten alguns temes. Mira, llavors, per exemple, amb això, el que és un mestre en aquest tema és Wagner. Precisament per la seva manera de composar. Wagner, ja en parlarem un dia, vam dir que en parlaríem un dia. Ja
vaig
dir,
tantes coses.
Per què Wagner és pesat, o per què la gent diu que Wagner és pesat, jo no estic d'acord, però ja en parlarem. Però Wagner té una manera molt, molt curiosa d'escriure, que és que utilitza el que es diu el leitmotiv, el motiu conductor.
Uh-huh.
És a dir, Wagner assigna a personatges, idees, sentiments, emocions, a cada element d'aquests de l'òpera associa un tema, que poden ser 2, 3, 4 notes o un tema més llarg. I aquests temes dialoguen entre ells, s'entrellacen, van sortint durant l'òpera. Quan surt aquell personatge, se sent aquell tema. Quan surt aquella emoció, l'amor, surt aquell tema. L'odi, surt aquell tema. Però això ho farem un dia quan parlem de Wagner, que és molt extens, no? Però clar,
curiós,
això... No, però és molt efectiu, molt efectiu.
Mm.
I llavors, clar, què passa? En les obertures, doncs clar, no pot fer altra cosa que utilitzar els leitmotivs que surten a l'òpera. Llavors, sentirem ara una obertura de les primerenques de Wagner, que és el Vaixell Fantasma, també anomenat l'holandès errant, que són els dos títols. És la història de l'holandès condemnat a vagar eternament pels mars i només té una oportunitat cada 7 anys de dragar en un port i trobar la dona que l'estimi, que serà el que el redimirà de la seva condemna infernal. És curiós, però és un tema... aquest és el tema, eh? I aquí Wagner, ja veureu, surten aquí uns quants temes, jo us els aniré dient, no la sentirem tota perquè és llarga, però sí que veureu aquesta manera de composar i de que surten aquests leitmotivs que diem. Pues aquí això és com una fanfara, un toc que
aquesta
avisa...
Aquesta em sona moltíssim.
Està avisant, eh? Mm. Aquí avisa que s'acosta la tragèdia. Tot això són les onades del mar, el mar tempestuós, que l'alegoria del mar. I aquest tema de les trompes tan brillant és l'holandès, és quan ell després explica la seva història, el seu drama, és amb aquest tema. Pam, 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 pam. Ara aquí l'afer es calma i ara sentirem el tema de la redempció per l'amor. És el tema de Senta, que és la protagonista de l'òpera, que és ella quan canta. Ella coneix la història d'aquest holandès, però no l'ha vist mai, es pensa que és una llegenda. I quan pensa en aquest holandès, el tema és aquest. Ara el sentirem. Ja, i ara comença a anunciar que aquesta placidesa no és tal, perquè ara tornarà a sortir el tema de l'holandès amb tota la força, i fixeu-vos també no només amb el metall que presenta el tema, sinó amb la corda, amb les onades aquestes. Això són aquest mar tempestuós constant en el que es debat aquest pobre holandès que és un fantasma que vaga eternament pels mars. Pobre home, vull dir, no té on atracar, saps? Un cop a l'any, només. Només el deixen atracar un cop a l'any. Bé, no l'escoltarem tota perquè és molt llarga, eh?
És que en... jo t'estava preguntant, dic, aquesta obertura, que jo la definició que hem fet al començament, la sensació és una obertura, és res, un inici, uns minuts, però és que aquesta obertura dura més de 9 minuts.
Sí, sí.
Dic, això podria ser pràcticament una òpera.
Bueno...
9 minuts? No ho sé.
No, les obertures, sí, clar, els compositors es deixen anar. El que passa és que...
Però aquesta és llarga.
N'hi han de més llargues i també n'hi han de més curtes. I també hi ha vegades que se'n diu preludi. Quan se'n diu preludi és més curta i va enllaçada. És a dir, no hi ha... No s'acaba l'obertura i comença l'òpera, sinó que sense que l'oient se n'adongui...
Sí, hi ha una continuïtat.
Hi ha una continuïtat. Mm. I els preludis poden ser més curtets. Però en general, jo dic que un estàndard d'obertura són 5 minuts. Podrien ser 10, podrien ser 3. Però l'estàndard serien 5-6 minuts. Això seria un estàndard. Pensa que a darrere ve tota una òpera molt llarga i quan es composaven aquestes obertures, la gent no havia sentit mai l'òpera. Per tant, necessitava, d'alguna manera, poder sentir o poder-se preparar per
un aclimatament.
Clar, perquè després no sabien què anaven a sentir. Ara nosaltres anem a sentir alguna cosa, ja ho sabem, ho hem sentit mil vegades.
Clar.
I si no ens connectem al YouTube o on sigui, ja ho sabem.
A l'Spotify.
No? Clar, no ho sabien. Clar, és que ara tenim moltes eines, però abans la gent no ho sabia. Llavors, bueno, aquest era una mica el motiu, no? Ara en sentirem una altra, també, que ja veuràs, és una que el tema és claríssim, ja veuràs. És l'obertura... diríem glosària, i surt aquest tema a l'obertura. Bé, això és el famós tema del Vapensiero, tal com apareix en l'obertura de Nabucco, que és l'òpera a la que pertany. I ara escoltarem com sona això després, quan apareix a l'òpera, que apareix precisament en el tercer acte. Bé, tampoc el sentirem tot, perquè en tot cas un dia
és molt conegut.
Escoltarem Nabucco, però això és conegudíssim. I aquest cor, a més, bueno, aquí som, a part de molt conegut, aquest cor en el seu moment, i encara ara pels italians representa, és tot un himne. De fet, és l'himne oficiós d'Itàlia, no l'oficial, sinó l'oficiós. Perquè parla, això és el cor dels esclaus hebreus, que es lamenten de la pàtria perduda i pàtria llunyana i tan llunyana i tan perduda i tan... I això en el seu moment, que quan es va estrenar, que era el moment que començava a haver-hi el resorgimiento, no? Aquest sentiment... Itàlia fins al segle XIX no era un país com el coneixem ara, era una col·lecció d'estats independents i no, com a nació no existia, i a part de que bona part d'aquests estats estaven ocupats per Àustria.
Sí, que això els va ajudar a aglutinar un esperit nacional.
Sí, aquí va néixer un corrent reivindicava aquesta unitat de país com unitat de pensament i unitat de llengua, que dic, Itàlia com a Itàlia no existia, però sí que existia l'idioma italià, existia aquest sentiment de poble, diríem una mica separat, però de poble, i això va... I en el moment que es va estrenar el Nabucco, aquest sentiment començava a néixer, i Verdi pensava realment que amb la Itàlia unida, no? I bueno, de fet, Verdi es va convertir, l'acrònim de Verdi, el nom Verdi, es va convertir en un acrònim de Vittorio Emanuele Re d'Itàlia, V-E-R-D-I, Verdi. I la gent pel carrer cridava Viva Verdi, Viva Verdi, amb la qual cosa els austriacs es pensaven que estaven exaltant el compositor, i en realitat el que estaven fent és reivindicant la unitat d'Itàlia i la restauració d'aquest rei que d'alguna manera podia donar aquesta unitat al país. Aquesta... I les havia pintades pel carrer, de Viva Verdi i tot això. I
aquest cor... era el meme de l'època.
Sí. No. Aquest cor va tenir una potència llavors impressionant, i encara ara, quan un italià sent això, li salta la llàgrima. Ja parla, sobretot quan diu oh, mia pàtria, si bella e perduta, no? Pàtria meva, tan bella i tan deixada perduda. I perduda. Bueno, continuarem. Però és molt bonic, eh? O sigui, és una obra que això, jo penso que a Verdi li va quedar molt rodó, això, eh? A més, ja parlarem un dia d'això, de Verdi, però aquesta obra li va canviar la vida, i no només per l'èxit, sinó, de fet, li va salvar la vida. Però, bueno, ja en parlarem un altre.
Quin misteri.
Sí, ja en parlarem un altre dia, perquè si no, ara les obertures... No,
ara estàs fent una obertura lliure.
Sí. És una mica de tema, però anem a tornar al tema obertures.
Vinga.
Continuem amb Verdi, no perquè no hi hagin d'altres, però és que realment el tema de les obertures, Verdi el té molt ben cultivat. I ara sentirem un fragment de La força del destino. També, aquesta sí que també és un fragment que surt a l'òpera, però sobretot aquí, important, fixeu-vos en com comença i com acaba. Heu sentit, no? Com comença això
ara
i com acaba?
Bé, que són els tres.
Sí, i per què són tres? Què són aquests tres?
No sé,
què diries significat... que és aquests tres acords amb els que comença aquest tema, pam, 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 i acaba també. Tan contundents, a més. No és una melodia, això no ho cantem a la dutxa, no és una melodia que cantem a la dutxa.
No,
és una cosa que
no, però
crida l'atenció.
Sí, al final és el tancament. Atenció, atenció, els primers tocs d'atenció, i al final, paf.
Sí, és veritat, és atenció, però és una atenció molt concreta. Els tres tocs, acords, tres cops iguals amb música tenen un significat molt concret, que és la fatalitat del destí. És el destí. Els tres cops, quan en una obra surt pam, 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 el destí, inexorable,
llavors els tres últims vol dir que...
També és el destí. Això és l'obertura de La força del destino,
sí.
Basat en l'obra Don Álvaro i la força del sí, no? Del duque de Rivas. I aquí hi ha la fatalitat del destí, ningú s'escapa al seu destí. I pam, comença així, doncs, parabà, això és les onades d'aquest destí. Com això, ai, a veure si el podem esquivar, aviam què passa. Però no, s'acaba un altre cop amb els tres tocs. Tu no t'escapes, tu ni ningú. Mira, i veuràs, el següent track, escolta això. També eren tres tocs. Això és l'obertura de Don Giovanni, de Mozart, que també el destí no perdona. Al final Don Giovanni se'n va als inferns com es mereix. O com el
seu destí,
el seu destí
aquest, li ha marcat.
No? Sí. Bueno, tal faràs, tal trobaràs, no?, que diu la dita.
Això.
Bé, amb això, aviam, tenim les obertures que sonen temes de l'òpera. Aquí jo tinc bastanta més música, però clar, és que el temps corre, eh? El temps vola, eh? És horrorós, eh?
Totes les obertures que hem tractat fins ara són glosàries?
Sí, aquestes sí, però en sentirem una altra, però ja veuràs, sentirem el posa'ns el 6 bis, sentirem un track d'una obra, ja veuràs. Això és l'obertura de les noces de Fígaro. Passa que l'estem sentint no des del principi, sinó des de la reexposició. Un dia, quedeu-vos amb això, reexposició, també en parlarem un dia. Aquesta obertura és una obertura que no hi surt cap tema de l'òpera. Però les noces de Fígaro és una obra, el que es diu una òpera bufa. És una obertura... una
cachonda.
Obra... Sí, aquí passa tot, hi ha uns merders de faldilles i uns intrigus, acaba bé, acaba molt bé, a més d'una manera molt bonica i amb una música preciosa. Però, evidentment, doncs aquesta música denota tot aquest intríngulis. Bé, i ara en sentirem una, que jo us l'aniré explicant, que és molt curiosa i és un bon exemple, que és l'obertura del Preludi de la Traviata, i és una obra que barreja un tema principal i uns temes que no són de l'òpera, i amb això fa un petit poema simfònic que jo el trobo que és una meravella. La Traviata és una obra que parla d'una dona de vida dissoluta, podríem dir, no? I d'alguna manera una dona que al final de la seva vida acaba molt sola, no? I l'obertura fa així. Això aquesta música tan suau i mancada de greus, veus, que són els violins només, tocant en un sector mitjà agut, amb això aquí Verdi ens exemplifica, ens dibuixa la soledat, el que és la soledat. Aquesta soledat d'aquesta dona que al final de la seva vida, tot i haver trobat l'home que se l'estima per circumstàncies de convencionalismes socials, doncs acaba molt sola, no? I ara a poc a poc la música es va obrint cap amunt i cap avall, no? Va canviant de color. Aquesta cosa tan crua, tan descarnada del principi, ara ja començaran a haver-hi instruments greus i surt un tema molt important a l'obra, que és aquest. Aquest és el tema que ella canta al segon acte. Surt només una vegada a l'òpera, però és el tema més conegut de la Traviata, i això que surt una sola vegada a l'òpera, que és quan ella li diu al seu estimat: estima'm, Alfredo, estima'm tant com jo t'estimo, i adéu, i se'n va, perquè el pare li ha demanat amb ella, el pare d'ell li ha demanat amb ella que el deixi, no? Pel bé d'ell, i ella se l'estima tant que el deixa. Paradigmes del destí, no? I ara aquest tema surt tocat pels violoncels amb un lirisme espectacular, com podeu veure, i alhora amb aquest acompanyament dels violins, que són el record de la seva vida passada. És aquesta lleugeresa, aquestes festes, no? Tacatà, tacatà, aquests balls...
Els que de puntetes.
Sempre, de puntetes, als que sí. Ella sempre anava. Aquestes festes de l'alta societat, i barreja aquí Verdi, barreja, jo trobo, que és bueno, això no ho fa qui vol, sinó qui pot, eh? I Verdi barreja magistralment aquests dos temes, no?
I amb...
Bonic, no?
I amb aquest marxar de puntetes, eh? Amb aquesta part de la Traviata, haurem de deixar de donar la nota fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Perquè la continuarem
donant. La
continuarem donant,
sí.
La continuarem donant, la nota.
Sí, queden moltes coses per dir, però bueno, hi ha moltes coses... Ja l'anirem
donant. Bo, sí, queden coses. El Lluís, que en sap de coses, no, i ens les explica aquí cada 15 dies. Encantats que ens faci aquesta lectura mentre sona la música. Lluís, gràcies i molt bon dia.
A vosaltres.
Adéu-siau.